Molt bones, sóc la Berta, i si estàs escoltant això és perquè tu també tens un problema. Passes més temps buscant què veure que mirant la sèrie o pel·li. Però tranquils, que per això estem aquí. Benvinguts a Pantalla Encesa, el programa de ràdio més ràpid on analitzem des dels clàssics que no veran mai fins a sèries i pel·lis bastant noves.
Doncs a què estem esperant?
Sí, sí, comencem. Bé, comencem pels clàssics.
En Doraemon és un gat robot del segle XXII que ha viatjat en el temps des del futur. Té una missió molt concreta, ajudar en Nobita Nobi, un nen de primària força mandrós, maldestre, mal estudiant i amb molta mala sort perquè el seu futur no sigui un desastre total.
L'element màgic, la butxaca màgica, és una dimensió infinita d'on el Doraemon treu milers de gadgets o invents del futur, com el casquet volador, la porta màgica o el túnel petit. Normalment aquests invents intenten solucionar un problema quotidià d'en Nobita, però ell els acaba fent servir malament i la cosa acaba amb un embolic monumental.
La colla. La sèrie no s'entendria sense els secundaris de sempre. La Shizuka, l'amor platònic d'en Nobita, en Soneo, el ric i presumit, el gegant, el brut que sempre vol pagar els altres i que canta fatal.
Després tenim Bola de Drac, un dels clàssics més clàssics. Fet pel japonès Akira Toriyama i que en pau descansi. I a veure, per als quatre gats que han viscut sota una pedra en els últims 40 anys. La història comença amb un nen amb una cua de mico i una força descomunal que busca unes boles màgiques que concedeixen desitjos. Però la sèrie va evolucionar ràpidament cap a un festival de musculatura, cabells que canvien de color i gent cridant molt fort.
Home, és que el ritme de Bola de Drac Z era una cosa digna d'estudi. Recordeu la batalla contra el Freezer? El planeta s'havia de destruir en 5 minuts i la batalla va durar 20 episodis. Això sí que és enrotllar-se com una cortina.
Bé, però ningú pot superar Oliver Benji, un altre clàssic d'anime, una mica menys conegut, però amb la mateixa estratègia de durar molt les coses que en teoria són curtes, com arribar al mig del camp conduint sol.
Sí, sí, Oliver Benji s'enrolla molt més. No hi havia caigut.
I no oblidem el millor que ens han donat aquestes sèries a Catalunya, el doblatge, perquè reconeguem-ho, els diàlegs tenen una potència intel·lectual que no es troben a la versió original japonesa.
Exacte, un respecte pel català correcte. En resum, baralles èpiques. Enemics que es fan amics després de clavar-se una pallissa de la seva vida. I un protagonista que prefereix entrenar l'espai abans de fer-se pare. Un clàssic atemporal que s'ha de veure sí o sí.
Doncs ja ho veieu, tant si sou de resoldre els problemes amb un invent del segle XXII com si ho sou de solucionar-ho fotent un crit i canviant de color del cabell a rosa platí, els clàssics d'anime mai fallen, però no us bellugueu de la sintonia, perquè després de la publicitat deixem els dibuixos i anem a buscar les novetats de Netflix que us faran explotar el cap. Esperem que no triguin tant com a carregar com el Goku. Tornem en un minut.
Deixem enrere els dibuixos animats per parlar del que és, sens dubte, la pel·lícula de la qual tothom parla ara mateix als cinemes. La pel·lícula biogràfica del Michael Jackson.
Home, és que passem d'un mite a un altre. A veure, feu lloc a la pista, perquè arriba Michael, una pel·lícula que ens transporta dels inicis de Jackson 5 fins a l'època daurada de la gira Bad, a finals del 80. Però aneu amb compte a la sala del cinema. No comenceu a fer el mugual que les fosques que us fotreu una pallissa contra les butaques.
Totalment. El més fort de tot és l'actor protagonista. S'ha acabat això de buscar imitadors estranys que semblen ninots de cera. El protagonista és en Jafar Jackson, que és el nebot real del Michael Jackson. I, escolta, ho clava tant que fa fins i tot una mica de por. Té els mateixos moviments, la mateixa veu. De vegades pensen si no l'hauran clonat en un laboratori secret de Hollywood.
Sí, l'ha clavat a la cadira, però la crítica està dient que passa molt de puntetes pels temes més polèmics i tèrbols de la vida del cantant. Diguem que la família Jackson, que està ficada en la producció, ha fet una mica de filtre d'Instagram a la història.
Home, ja es veia venir. No anaven a fer una pel·lícula per tirar-se pedres de la seva pròpia teulada. Però vaja, si el que voleu és veure com es va cuinar Thriller, com era l'exigent del seu pare, que, per cert, l'interpreta en Colman Domingo i fa una angúnia que te cagues. I gaudir de bona música amb un so que t'explota el cap és una cita obligatòria al cinema.
Doncs ja ho sabeu, Prepareu el guant blanc, el mitjó blanc i cap al cinema a veure Michael.
Tinc unes ganes d'anar a veure-la.
Bé, continuem parlant de pel·lícules i sèries que es troben en una de les millors plataformes del món, Netflix.
Suposo que tothom coneix la plataforma. Bàsicament, quasi tothom l'ha utilitzat en algun moment.
Sí, és molt popular per tots els clàssics que pots veure.
Hi ha molts d'extraordinaris i de tot arreu, però ara us parlem d'un que ve d'un dels millors països cinematogràfics, Stranger Things.
Stranger Things és una de les millors sèries del món.
Està ambientada als anys 80, a Hawkins, un petit poble on mai passa res.
La sèrie és espectacular perquè té de tot. Misteri, terror, comèdia, monstres, tot.
Bàsicament tracta sobre un grup d'amics que quan el seu amic desapareix i l'intenten buscar, descobreix portals, monstres, etc.
A partir d'això, els nois segueixen sent amics, es van desenvolupant i canvien de temporada a temporada.
Lo divertit és que encara que n'hi ha 5 temporades, totes segueixen el mateix fons, però amb un objectiu diferent.
Per exemple, la primera temporada va sobre intentar trobar el Will i bàsicament tots els personatges es separen en grups per desxifrar peces.
Després, a la segona, que descobreixen el passat de la 11, intenten salvar el Will de la sombra negra, on incrementen una de les personatges més estimades de la sèrie, la Max. La tercera intenten derrotar les Totamentes i els russos. La quarta és la que et deixa més intriga, ja que es tracta d'enfrontar-se al cap final, Vecna, on és la temporada que més fàstic fa.
Sí, a mi em fa molt de fàstic com es mataven.
I que deixin morts en intriga i que fan agafar molta plorera.
Bé, i l'última temporada. Aquesta passa després de tot. El poble està tocat per el mal del Vecna, però els nostres herois s'enfronten per últim cop i tots junts a l'últim enemic. La temporada va afegint nous personatges, però clarament és la millor temporada. És el capítol final que dura 3 hores i que et fa agafar molta plorera. Impressionant.
I parlant de sèries que t'enganxen des del primer segon, no podíem tancar el programa sense parlar d'una joia espanyola que ha fet que tot el món aprengui a cantar Bella Ciao. Senyors i senyores, La Casa de Papel.
Ui, 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 això sí que és un atraco en tota regla. Però un atraco a la nostra atenció, perquè un cop comences no pares, fins que has vist tota la temporada sencera, i la següent, i la següent.
I per als pocs que no la coneguin, un misteriós geni conegut com el professor recluta un grup de lladres, cadascun amb el nom d'una ciutat per executar el robatori més espectacular de la història d'Espanya. L'objectiu, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre de Madrid.
I la gràcia és que no entres a robar or ni diners dels altres, els imprimeixes tu mateix. Vamos, que és un pla tan bo que et passa pel cap fer oposicions per ser lladre professional.
El que fa especial aquesta sèrie és que no saps mai de quin costat estàs, perquè els dolents fan coses bones i els bons fan coses de dolents. I al final estàs a casa cridant, ànima professor, com si fos el teu equip de futbol.
I els personatges, cadascú és un món. Tens la Tòquio, que és la narradora i la més caòtica. En Berlín, que és elegantíssim, però amb una moral molt, molt flexible. La Nairobi, que és la que fa plorar a tothom sense avisar.
No spoilers, no spoilers, que hi ha gent que encara no l'ha vist.
Home, és que fa anys que va sortir.
Igual que Bola de Drac. I mira, jo mateixa he dit que hi havia gent que havia viscut sota una pedra.
Bé, el cas és que la sèrie va tenir dues parts espanyoles brutals. I després Netflix la va agafar i en van fer dues més. Per acabar, l'atraco definitiu al Banc d'Espanya més gran, més cares, més explosions. I sí, alguna llagrimeta més.
El que no falla mai és la tensió. Cada capítol acaba en un punt on és impossible apagar la tele. Impossible. El comandament et deixa de funcionar.
I la música Bella Ciao mai tornarà a sonar igual. Ara, cada cop que la sents en algun lloc, et venen ganes de posar-te un vestit vermell i una careta de Dalí.
En resum, si us agraden els plans impossibles, els gestos de guió que et deixen amb la boca oberta i una colla de personatges que odiaràs i estimaràs alhora, La Casa de Papel és vostra.
Bé, i per acabar...
Però espera, que encara no m'ha acabat, perquè avui tenim un especial, 3CAT, i no podem marxar sense parlar del que tenim aquí, a casa nostra.
Ah, exacte, que de vegades el millor no cal anar a buscar-ho a Nàrnia.
Comencem per La Travessa, un programa de muntanya on 10 parelles s'enfronten per no quedar eliminades. Penses, quin avorriment, però entremig es lia un munt entre els concursants.
Després tenim la gran cita. 100 persones que tenen una cita cegues, però la IA analitza persona per persona a veure quina és la parella ideal.
I el programa que ha enganxat més els joves, Jove i Mai, el joc de tota la vida però convertit en sèrie. Són uns nens de 15 i 16 anys, cadascun amb un problema diferent, amb unes colònies que fan una desconnexió amb el mòbil i arreglen un munt el problema.
I tanquem amb Acadèmia, la prova que aquí també sabem fer sèries de qualitat, amb majúscules. Una escola que per fora sembla perfecta i per dins és un polvorí. T'enganxa des del primer capítol.
Doncs ja ho sabeu, abans d'obrir Netflix, feu una paradeta a 3CAT que us sorprendrà. Fins al proper capítol de Pantalla Encesa. Bona pantalla a tothom!